Bon dia, passen 7 minuts de la 1 del migdia, us ho dèiem al final de l'informatiu. Darrera tertúlia d'aquest 2016, una tertúlia que comencem, doncs, també, com començàvem l'informatiu, fent arribar el nostre condol i suport a la família de la Rachel Richie, una de les persones que més va treballar pel turisme d'aquesta comarca, quan, també ho dèiem a l'informatiu, en aquesta comarca això del turisme encara sonava una mica estrany. D'aquí, doncs, aquest condol i suport a tota la família i amics de la Rachel. A part d'aquestes qüestions, ens toca avui, en aquesta tertúlia, parlar de números, una setmana en què l'IDESCAT ens ha regalat un parell d'estadístiques que ens diuen coses, jo diria que potser no contradictòries, però força interessants i que repassarem avui amb el Maria Arbonès. Bon dia.
Bon dia.
I amb la Cèlia Amorós. Bon dia.
Hola, bon dia.
Recuperada després d'uns mesos de no...
Mesos aquí, bueno. Out, però bueno, passa res.
La producció d'aquest espai que demanarem al rei si ens la pot millorar una mica, tot i que tinc poques esperances que així sigui. Senyor, senyora, si els sembla, comença
amb... No, això del senyor, li dona un to...
És ironia, aquí el senyor i la senyora
d'acord,
se queden darrere la porta d'entrada al...
Jo crec que hi ha un bon motiu per renovar, perquè avui amb vermut, aquí al davant, anem més animats, això pot ser un bon propulsiu.
Em fa una mica de por perquè la setmana passada va ser un revulsiu...
No va anar bé.
Espectacular, molt bé. I és allò de que dic, no ho sé, m'hauré de pensar, la meva idea és mantenir-ho, però ja... Ja ho veurem, perquè a més fem honor al nom i vulguis o no, doncs està bé poder acompanyar-ho, siguin o no les festes de Nadal, i que tenim vermut tot l'any. A part d'això, i tornant al tema amb què volia començar, sembla que el Priorat perdem habitants. No és gaire sorpresa, perquè des del 2012 que se'n va perdent, l'any passat, del 2015 al 2016, van ser 160 aproximadament. Què ens passa?
Doncs no ho sé exactament, no sé si les raons poden ser l'envelliment de la població, o sigui que no neixin fills, no sé si també doncs marxen molts immigrants cap a la seva terra, que també doncs pot ser una altra de la raó, o gent que tingui feina en un altre lloc per la raó aquesta doncs se'n vagi a treballar i vagi a residir en un altre lloc. Jo crec que ha de ser una mica la barreja d'aquestes, la barreja o la totalitat d'aquestes tres raons, no?
Cèlia, alguna
possibles,
idea,
possibles altres,
alguna hipòtesi? Perquè és
possibles
que,
altres, també.
Home, diguéssim que nosaltres ho hem escollit personalment, però és una terra dura, al cap i a la fi és un territori dur. O sigui, és un territori que en aquests últims anys sí que hi ha hagut revulsius, sí que hi ha èpoques de l'any molt més agradables, hi ha el turisme, hi ha, diguéssim, tot el tema del vi, tot, però això afecta amb un cercle de població molt més acotat. I això funciona pel territori, però quan el dia a dia que cadascú s'ha d'espavilar, o l'envelliment de la població, que jo també crec que ja tenim una població molt envellida, i aquí es nota segurament més, doncs fa que la gent hagi d'espavilar-se amb el sentit que sigui, i segueixo pensant que és un territori dur, és un territori de supervivents. Ens qui no s'ho cregui, és molt més fàcil viure en un altre lloc, és així de clar. Ho vam parlar moltes vegades, hi ha un tema d'allotjaments o d'habitatge, habitatge amb paraules majúscules, no? De llocs per viure, als nostres pobles no hi ha tants pisos o tant que sigui que amb poca inversió hi puguis viure, sinó que a vegades estem parlant de cases grans que necessites molta inversió, és més fàcil un lloguer en qualsevol altre lloc. Això és així també. Les comunicacions no són fàcils. O sigui, tenim èpoques de l'any amb moltes boires, tenim èpoques de l'any amb neu, tenim territoris molt més allunyats, són complicades. Amb telecomunicacions, o sigui, amb mòbils, telèfonos, internets, tot això és complex. Vull dir, les tendències de les feines d'avui en dia t'exigeixen molta mobilitat i t'exigeixen unes comunicacions brutals, perquè si no perds comba, i si perds comba surt del mercat. Llavors, s'han d'analitzar en molts sentits. Hi ha coses que es poden solucionar, hi ha coses que no. L'envelliment de la població, afortunadament també, no? Que la gent pot arribar amb unes edats molt més dilatades, amb unes condicions una mica més bones, no? Però la resta de coses que sí que hi podem fer és aquí on hauríem de propulsar, no?
Home, de les telecomunicacions ja tornarem després.
Ho
han parlat alguna vegada i jo trobo que potser serà la gran reivindicació, a part de l'aigua, del 2017, de començar a posar fil a l'agulla, perquè és que ja comença... Apuntant al que deies tu, aquest de, és que ens estem quedant enrere no perquè no vulguem,
clar, vull dir,
sinó perquè és que no ens deixen.
Jo crec que haurem de veure les xifres de les poblacions de tres parts del Priorat, que sempre existeix una a la part, no, aquesta del Baix Priorat, que seria doncs Pradell, Falset, Marçà, Marroig, no? Les comunicacions són molt més fàcils connectades a Mora i connectades cap a la zona de Reus.
Amb la geografia
ajuda
molt.
Una zona de l'interior, l'antiga, no? Diguéssim, que seria doncs Torroja, Porrera i altres poblacions, Poboleda i totes aquestes poblacions, i després una zona del Priorat més difícil, no? Més complicada, lligat amb el que ara tu estaves dient, que seria doncs pobles com la Bisbal, Ullamolins, etc. No?
L'Alt Priorat, el Mig Priorat i el Baix Priorat. Sí. Són zones molt diferents, però curiosament totes tres, més o menys, t'arriba a algun poble més, a algun poble menys, tota la qüestió de les telecomunicacions.
Totes no, paguem del mateix.
No ens arriba. Sí. I dius, la nova revolució, la nova carretera de les tecnologies de la informació i la comunicació, que és la fibra òptica, aquí a Falset està a tocar. Crec que hi ha fins i tot alguna empresa que ofereix aquest servei i dius, ostres, vale, arribarà a Falset, però és que arribarà a Cornudella, arribarà a Torroja, quan arribarà a Poboleda, quan arribarà a Pradell, i dius, estem despenjant del carro.
Clar, més que res perquè és un sector d'una població activa que podria optar no només per viure-hi, no només per dormir al Priorat, sinó per exercir la seva feina del dia a dia i també perquè els nostres pobles, al cap i a la fi, varien molt del dematí quan surt molta gent, del cap de setmana a la franja aquella horària que hosti, veure gent pel carrer és agradable. O sigui, a vegades te passeges pel carrer un migdia i no veus una ànima, no? I llavors, clar, això és curiós. En canvi, a la nit o al dematí, a l'hora de... obrem les portes, no?
És cert també, però que quan dius que vius al Priorat, potser a diferència de fa alguns anys, que és, ostres, que dur, no? Que valent fins i tot, no? De viure al Priorat, ara sí que dona una imatge de bona impressió, O sigui, estàs, bueno, és un valor afegit, no? Viure al Priorat per tot el que tots sabem, no?
I ens ho creiem.
Tot i aquestes dificultats i problemes... que presentem aquí a la taula.
Home, som molt reivindicatius, els que militem. Els que militem aquí estem a tope. No? I jo crec que aquest entusiasme també es transmet. O sigui, no ho dius, hosti, visc el Priorat perquè, mira, no he tingut cap alternativa, ostres, m'ha tocat així, no? Allò que et dius, genèticament estic predestinat amb això, sinó que com que és una elecció personal, això es nota molt i es nota molt amb els revulsius dels pobles, no? Es nota amb les activitats que es fan, el tipus d'activitats són molt més dinàmiques, o vull dir, o l'objectiu, són molt més pretensiosos, són més orgullosos, vull dir que no et conformes a viure aquí i acceptes les condicions, sinó que se tracta de dir, no, aquestes condicions no m'agraden, jo les he d'intentar canviar i si jo no puc, algú m'ha d'ajudar o hem de reivindicar o hem de, no sé, de tocar la cresta en qui toqui.
Sí, el que passa també hi ha casos personals, no? com el meu i la meva família, que el 2004 doncs, vam pensar de canviar i residir doncs, aquí a Falset, no? I poses doncs, damunt la taula doncs, tots els actius que doncs, a fort d'aquest canvi de residència, i òbviament el tema de la proximitat en Reus és evident, tot i que hi ha aquesta impressió, no?, bastant extensa, que viure a Falset resulta fins ara complicat, i poses l'exemple de que Reus a Valls i de Reus a Falset tardes pràcticament al mateix temps, entre 20 i 25 minuts, no? Però hi ha encara aquella impressió de la carretera amb toms, i d'això. Però sí que és cert que home, doncs el cas personal i altres casos que em costa doncs, de gent de fora que en els últims anys han vingut a viure al Priorat, doncs estan satisfets, no? Estan, tot, insisteixo, amb aquestes dificultats, amb aquests problemes que té la comarca. Tu, Jordi, exposaves el tema de les telecomunicacions, suposa que va pel tema doncs, de mòbils, fibra òptica, etcètera, etcètera, les carreteres complicades de l'interior, etcètera. No ho sé.
Però és que les carreteres interiors trobo que poca cosa es pot fer perquè la geografia és la que és.
Correcte.
I si tenim una carta del paisatge endavant i tenim una candidatura és perquè ja entenem que ja estan bé. No demanarem una autovia.
No, el que passa que a vegades quan parles de les carreteres jo reivindico que, no, que el tamany de les carreteres ja està bé, vull dir que no que tenim el que tenim, doncs hem d'adaptar-nos en això. Jo reivindico més a vegades que s'han de podar els arbres, diguéssim, que toquen a la carretera, que s'ha de senyalitzar alguna cosa una mica més, que allà on hi ha més boira o tot, potser les biondes haurien d'estar, doncs, vull dir que hi ha recursos que fan que sigui molt més còmode amb la mateixa carretera, amb inversions mínimes. Vull dir que s'ha de cuidar això, s'ha de cuidar les voreres, s'ha de cuidar que a vegades hi ha tanta vegetació que no... o sigui, no saps si quan passa quan ve un altre cotxe apartat és un perill públic, vull dir, te fots de dalt a baix o realment estàs donant pas. Jo crec que insistim en aquestes petites coses, tampoc no és qüestió de fer autovies.
Bueno, bé, me penso que
encara et posen multes a les autovies.
És el que té.
És el que té.
Hi ha radars de velocitat. Jo sumant el que em deia el que deies Maria fa un moment, a aquesta distància, a mi m'ha tocat un any treballar fora de la comarca i, a més, més lluny de Tarragona. I és curiós perquè dius, no, és que visc allà, oh, és molt lluny. No.
Sí, sí, et diuen això.
No. Tal com estan les carreteres i autovies de la demarcació, no és lluny. Una estoneta, sí. Sí, no ens enganyem, no està aquí al costat, no és anar de guiamets a Falset, és una miqueta.
Home, posem els casos de les grans ciutats, no? De la gent que ha d'anar a treballar a 50 quilòmetres, 60 quilòmetres, i n'hi ha més remei, i t'has de trobar tot aquell trànsit, no? De les 7 del matí o les 8 del matí, després de la tornada, que sembla doncs, que sigui una cosa normal, i en canvi doncs, aquí desplaçar-se aquests 25 quilòmetres, 30 quilòmetres, que hi pot haver a les... Parlo a les poblacions de per aquí, no? Del Baix Priorat, doncs sí que és cert que hi ha gent que ho veu com una estranyesa. No?
Sempre s'ha de tindre en compte dues coses. Una cosa principalment, que la distància de Nantros a Tarragona és una, la distància a Tarragona aquí és una altra.
Distància mental.
Però per Nantros també, eh? Vull dir que quan tu vas al lloc de treball o et desplaces per alguna cosa concreta, arribar a aparcar o així és complex, però quan surts, tu saps on vas i diguéssim que saps on aparcar, saps com desplaçat i el trànsit és diferent. Quan entres a Barcelona és un drama, quan surts de Barcelona és fantàstic.
Jo penso que...
I això també ajuda, vull dir, les distàncies no només mentals sinó físiques, encara que siguin els mateixos quilòmetres, és molt fàcil, o sigui, quan tornes cap a casa... A part del tema romàntic, no? A part del tema que dius, torno cap a casa, la llum, la muntanya, dius, la tranquil·litat, el poder respirar, que també, aquest, almenys jo que vaig a Tarragona alguns dies, aquesta setmana, respirar a Tarragona era complicat. O sigui, arribaves a Tarragona i no em diguis si per la pressió que sigui, hi havia un caldo de cultiu important, eh?
Un aire raro.
Enrarit, molt enrarit,
raro,
sí.
Raro.
No saps exactament a què, eh?
És cert que les distàncies influeixen molt, però també les condicions de la carretera. A Reus, a Tarragona, per exemple, segueixen tenint els mateixos quilòmetres. Ara, per les rotondes, complexitats, ponts, etc etc. Jo, quan viatjo de Reus a Tarragona, trobo molt més llarg que fa 25 anys, amb aquella carretera recta. Ja no parlo del trol, eh? Hi havia un trolebús que anava de Reus a Tarragona, que era molt bonic, i que enyoro, aquestes cosetes del carrilet, per exemple, de Reus a Salou o de Reus a Tarragona del trolebús. Ja sé que ara ens trobem al segle XXI i que les comunicacions, el trànsit i la societat ha canviat moltíssim, però sí que és cert que ara em dóna la impressió de que anar, fins i tot a Salou, amb tot aquestes rotondes i stops i cedes al pas i tot això, ara és molt més complexa i ho trobes molt més lluny que abans.
A mi sempre m'he de tornar...
Cosa que no passa al Priorat.
No. Són les carreteres que tenim, no tenim cap semàfor, tornem a ser la comarca sense cap semàfor. I a mi el que m'agradaria ara és tornar una mica al tema d'abans, parlàvem del descens de població, clar, si agafem aquesta estadística, agafem la del PIB del 2014, dius, com pot ser que la comarca que més ha augmentat el PIB, més va augmentar entre els anys 2013 i 2014, que vol dir que econòmicament, doncs tu, va bé, com pot ser que no rebi població i continuï perdent? Deu ser les distàncies, perquè a nivell econòmic, si agafem aquesta xifra del PIB, anem bé.
Jo confesso que no sóc un expert en macroeconomia, no?
Jo tampoc, però aquestes dades, sí, me però... fan gràcia, no per creure-me-les religiosament, dir, no, és que és això, això és la veritat absoluta, però apunten, al meu entendre, apunten
jo, com és. Jo l'única explicació que li veig, entre d'altres, destacaria doncs, el sector serveis, el sector del turisme, molt vinculat amb el tema del vi, que tira endavant, que va molt bé, que ha hagut un auge en els últims anys, del 2014, 2013, 2016, em sembla que el registre que has apuntat...
2014, és la darrera...
Doncs aquest pot ser un bon registre. Sí que és cert que hi ha hagut també a nivell de tot el país, de tot Catalunya, doncs un increment de llocs de feina. Sembla que a l'hora de valorar el PIB és un altre indicador que es té en compte, molt lluny del que es vol, no? Perquè no sé ara exactament en quin tant per cent d'atur ens situem. Devem estar entre el 19, entre el 18, 19, 20%.
Crec que és una miqueta més, crec que és una miqueta més baix, parlo de memòria.
Però tot i així, cal tenir en compte que moltes famílies, i ara parlem de microeconomia, que és potser el que entenc una mica més que la macroeconomia, doncs tiren endavant gràcies a una economia submergida, que no parlo d'il·legal, no parlo de grans fortunes que enganyen el fisco, Hisenda, sinó que parlem de famílies que un membre o dos membres d'aquestes famílies estan a l'atur i han de buscar-se solucions possibles, properes, per poder tirar endavant.
Bueno, veurem si de cara al 2017 això millora, aquestes dades, sobretot de la que fa el cens, perquè recordo ja fa... ara ja deu fer mig any aproximadament, tant un informe de la CEPTA com prèviament un del GRIT, aquest grup de la Universitat Rovira i Virgili que s'encarrega d'elaborar l'informe de conjuntura econòmica dels diferents trimestres, que apuntaven de que no és només una qüestió estrictament de la comarca de la propietat, és que passa tota la demarcació i que això a la llarga, i no tant a la llarga, acabaré tenint conseqüències.
Si mirem,
en són conscients?
No ho sé, però si mirem en petit format, allò que dius, bueno, analitzes el poble, no? Analitzes el teu poble, què ha passat en aquests últims anys, en aquests dos o tres últims anys. I tu penses, ostres, contràriament d'un període de temps molt més llarg, hi ha hagut alguna família que ha aterrissat amb una voluntat de quedar, amb una voluntat d'estar, però ha tornat a marxar. Vull dir que aquesta gent... ha vingut perquè hi havia una possibilitat econòmica, segurament, o perquè no només per un canvi de vida, sinó perquè hi havia una expectativa posada, però ja no ha arrelat o ja no s'ha quedat, o per tant figuraria amb la segona estadística, no figuraria amb la primera. I això, si tu mires, en diversos casos han passat, o sigui que a mi aquestes estadístiques gairebé sí que s'adequen al dia a dia, jo crec. Que per mi no és tan extraordinari, segur, a la millor procedeixen de fora, però no s'han acabat, bueno, o no han vist que era tan factible, o torna a ser tornem a dir que és dur viure aquí, o el que vulguis, o el que sigui. Però sí que hi havia una possibilitat, i per tant econòmicament vol dir que alguna cosa funcionava, però no s'ha estabilitzat.
Un altre indicador és el consum, cal pensar també, no?, dintre d'un paquet d'hipòtesis, no? No sé exactament les raons quines són, no? que doncs, els prioritins doncs, consumeixin doncs, més que fa uns anys. Home, cal tenir en compte que des de l'any 2008 fins a l'any 2014 va ser aquell període dur de la crisi, que allí sí que va afectar absolutament a molts sectors. No? Em sembla que en aquest rànquing la Ribera és un de les comarques on el PIB està molt més alt, i tots sabem doncs, el per què, no?
de
les centrals nuclears lligats a la indústria.
Curiosament, això li passa molt a la Ribera d'Ebre, també en el BAP El valor absolut brut que analitza Catalunya Caixa, és molt curiós veure com quan en els anys que hi ha hagut algun problema a la central nuclear, que ara potser no per sort ja no portem tants, però hi va haver crec que ara ja deu fer 10 anys o alguna cosa més, vam tindre algun seguit d'incidències, i aquestes incidències s'acabaven revertint en el BAP, i és que bé, és una caiguda espectacular. D'ara, el que sí que podem dir és que mentre el Prat ha tingut l'augment més important en percentatge del producte interior brut, la Ribera és el que ha caigut més, d'acord? I això també és ressenyable. Sí que és el que continua tenint el PIB comarcal més alt, per les raons que apuntava el Maria, això és indiscutible. Sí, això és indiscutible. Veus com hi ha un retrocés, dius, què passa aquí?
Bueno, aquí el que passa és això, que pensem que potser doncs, aquesta, segons alguns polítics, doncs, diuen de que la crisi doncs, ja s'ha superat i que estem fora de la crisi. Insisteixo que no s'està fora de la crisi, i si moltes famílies doncs, estan tirant endavant és gràcies a que es busquen la vida com poden.
Ja jo segueixo pensant que no estem en crisi. I no sé si hem estat allò... Mai. Siguem durs, eh? Jo crec que hem entrat en un període diferent. I aquest període és estable, eh? Ni hem entrat en una crisi ni sortirem de cap crisi. O sigui, d'aquí no ens en sortim tan alegrement. Jo crec que ara tenim aquest sistema, tenim aquesta conjuntura, hem de viure amb això i per tant hem d'intentar com podem transformar-ho, però ningú ens hi traurà de cap crisi, eh? O almenys és el meu parer. O sigui, aquí ens hem d'inventar alguna cosa. Però pensar que estem en un període de crisi i que canviarà per alguna cosa divina, jo crec que no. Jo crec que no. Perquè amb el meu sector, cada any... Bueno, què? Què? Enguany què? Anem bé, ara? Se nota algun canvi? No es nota cap canvi. Cada any hi ha aquesta com a expectativa. Es nota d'on ha de vindre el canvi. El canvi l'hem de produir en altres, també. O sigui, el canvi no et ve de fora.
Jo el que... Sí, però Cèlia, tota aquesta... A veure, li pots dir un nom que vulguis, crisi o no crisi, però aquesta situació de que ha afectat sobretot bueno, tots, no? des de grans empreses, petites empreses, autònoms, famílies...
Bancs.
Famílies que han perdut els seus estalvis. Bueno, els bancs, escolta'm, com que els hi ha donat costat l'Estat, doncs aquí, doncs, escolta'm, han trobat solució, no? Però digui-li un nom que vulguis, no? Em sembla que han viscut una altra etapa, com molt bé dius tu, però sí que és cert que l'economia ha estat diferent i en molts casos molt més baixa de la que doncs, disposàvem el 2005, 2006 o 2003, no? O potser sí que era tot molt... No? Viva la vida! Viva la vida! Jo, home,
era un cicle basat en el totxo que els experts ja deien que algun dia
petaria,
però la gent de peu... Donava la sensació que no ho veien o no ho volien veure.
Ara us explicaré una cosa personal. O sigui, nosaltres hem pensat que això, que de la crisi no ens en trauria ningú i per tant que havíem d'apostar...
Quan dius naltros?
Diguéssim, del meu sector i llavors doncs, amb un grupet hem pensat que no seria tan fàcil i que per tant, ell, doncs, posem-hi pit i tirem endavant i muntem alguna història. Sabeu el complicat que és muntar una empresa?
Espanya, dintre dels rànquings de...
Muntar una empresa és
temps i...
És una cosa al·lucinant. O sigui, tu dius, bueno, munto una empresa perquè tinc més possibilitats enfront del mercat, perquè podré, diguéssim, agafar i donar feina... Això és de suïcides. Sí, saps?
Muntar-la i tirar-la endavant.
Muntar-la i tirar-la endavant, evidentment.
La previsió fiscal és... super forta en els últims, o sigui, des de, per molt que parlin aquests polítics, no? Escolta'm, des de impostos i tal, però després, escolta'm, jo fa, per exemple, fa uns anys, si no pagaves la quota de seguretat social en el seu moment, doncs, bueno, ja la pagaves, te donaven un tant per cent, depenent del període, però és que ara ja directament te foten el 20% i si passes res pocs dies, poques setmanes, em costa doncs, que ja doncs, te foten un embargament al d'això, no? Clar, és una... Poso aquest cas, com poden ser altres, no? És una situació de ostres, fins i tot psicològica, allò de pressió bestial, no? O sigui, vius amb una... Clar, els mesos passen ràpid, també. No?
A més, dius, però a més arribaves amb allò, amb aquella conclusió, és que com a autònom és molt dur, com a autònom és superdur, perquè fins ara tampoc no tenies liquiditat. Diguéssim, hi ha una quarta part de retenció, l'IVA brutal, i tot això havies d'anar adelantant abans no havies facturat. Vull dir que això era brutal. Doncs t'ajuntes amb diversos autònoms i dius, ei, potser que muntem una empresa i reduïm una mica tota aquesta pressió, no només per diguéssim, per fer front a una feina amb una mica més per optimitzar més, sinó per compartir tot aquest tema de tot aquest... Tampoc és fàcil.
És tot menys fàcil.
Clar, però vull dir, dius, llavors quina opció em queda? O sigui, quina opció queda si vols tirar endavant, si vols treballar, si vols...
No, i amb això amb l'afegit, per exemple, de certes administracions quan paguen quan volen.
Tu quan llei pagues, que tenen
hi ha ajuntaments per
voler pagar
o sigui, no és el cas de Falset, no és el cas de Falset.
Tenen un mes, un mes,
no? Al final era un mes.
No és el cas de Falset, per això que et volia dir que no vull dir noms, però que no això es relaciona amb Falset, no és el cas de Falset, però sí que hi ha ajuntaments que estan pagant a 90 i 120 dies, no? Ja sé que no s'ha de viure una empresa, no ha de viure sobretot de l'administració, ni de les subvencions, ni de factures, ni tal, però home, també és un punt, no?
Amb el tema de l'administració...
I si avui en dia, per exemple, doncs, quan tens un contracte que tot ja s'ha complicat molt a l'hora de tenir un contracte amb les administracions, però no passa el que passa i l'intervenció doncs ha d'aplicar mesures. Però si ells t'obliguen a tenir tota una sèrie de condicions, d'estar tot el corrent, de pagar quan toca, d'aquí i d'allà, i ells doncs no paguen al seu moment, doncs aquesta espiral no quadra. I si aquesta espiral no quadra, doncs hi ha alguna cosa que no funciona.
Del que des de l'administració, clar, l'administració és la que no ven bé l'administració, és la primera que ha de complir, clar, si no compleix.
Ajuntament, me sembla, no sé si són 30 o 60 dies que ha de pagar les factures a proveïdors. I molts no estan pagant.
Llavors dius, quin sentit té la llei?
Sí,
I tu quan no em pagues un impost de vehicles o un impost del que sigui, de l'IBI, doncs ràpidament te ve el tant per cent, no? I en aquest cas no pots, no ho sé, desconec, potser doncs li hauríem de preguntar amb algun advocat o amb algun entès si també doncs pots demanar interessos amb algun ajuntament quan no toca, quan no paga quan li toca.
Doncs recordo que tenim un parell de telèfons, el 977-83-0044, 977-83-0044 i el 977-83-1135, 977-83-1135, perquè comenteu amb nosaltres doncs, que us sembla aquest descens de població de la nostra comarca, que un any més ha posat de manifest les dades estadístiques de l'Institut d'Estadística de Catalunya i també la dada del PIB, del Producte Interior Brut Comarcal, que surt, ja ens estem acostumant a que surti unes setmanes després del valor absolut brut, arriben les del PIB de l'IDESCAT i ens assenyalen que al Priorat entre el 2013 i el 2014 està la comarca de Catalunya que més ha vist augmentat aquest PIB. Volem, doncs, volem saber què us sembla i si es creieu, fins i tot, perquè ara ja estem arribant en això de creure'ns les dades, ens les creiem o no les creiem, tenen sentit, no tenen sentit, ens diuen alguna cosa o no ens diuen res. Que això també pot ser. Amb el que m'agradaria comentar ara, un tema que a la prèvia de la tertúlia el Maria posava damunt de la taula i que ens toca una mica de lluny, però també ens toca, que és allò de 10 anys, ho dic bé? De sí. L'estació de l'AVE de Perafort, la Secuita. La Cèlia ja riu. A mi quan m'ho va dir el Maria, també la primera reacció va ser 10 anys ja? D'aquest
petit nyap. Sí, home, vaig parlar sobre aquest tema aquesta setmana, no sé si aquesta setmana o la setmana passada, no? Feien 10 anys del primer tren que circulava, posada en funcionament d'aquest tren i d'aquesta estació. I, home, ja sé que de Falset i del Priorat doncs cau una mica lluny.
Bueno, però és l'estació que ens toca.
Vaig per aquí, no? O sigui, quan es parla de Camp de Tarragona, jo entenc que el Priorat també és Camp de Tarragona, i és l'estació de referència a l'hora d'anar a agafar trens cap a viatjar cap allò on sigui, no? Tot i que suposo que ara ho parlarem i serà tema, no? De que doncs, hi ha alternativa, hi ha possibles alternatives en el camp de Tarragona. I home, jo sobre la funcionalitat d'aquesta, no critico l'afluència de connexions, de serveis i de trens que surtin de Lleida, ja surten cap a tot arreu, en detriment del servei normal. Jo ja m'està bé a l'AVE, sempre i quan doncs hi hagi un regionals, una mitjana distància o un servei de rodalies eficient, i això no hi és. Per tant, doncs aquí és on va la meva crítica. Aquí la voluntat de les empreses, sigui Adif o sigui l'Estat, o sigui que sigui, és reduir serveis, matar a poc de forma progressiva aquest servei de rodalies, per molt que diguin que inverteixen i que ho volen d'això i que ho volen mimar, i que la gent doncs s'habitui amb el tema de l'AVE.
Però és que l'AVE no arriba, tampoc ho fa la línia convencional de tren, però almenys arriba a més punts que no l'AVE.
Diguéssim, sí, però a nivell de, si et fixes, no, agafant, per exemple,
partint de la nostra comarca, Maria, és que és allò de, si en el cas extrem, em posen el pitjor escenari, en el cas que així fos, o sigui que tot es fies a l'AVE, el Priorat es queda, com tantes altres comarques, a zero d'infraestructura ferroviària.
Hi ha un tren que agafo quan vaig a Madrid, que la gent es pensa que he perdut l'Oremus quan ho dic i quan ho agafo, que és aquest tren que surt a les 11 de Falset Marçà i arribes a les 6 de la tarda a Madrid a Chamartín. Home, si no tens pressa, si no és per qüestions de treball ni és per qüestions de salut, escolta'm, un bon llibre, un bon entrepà, i escolta'm, veus paisatge, parles amb gent i xinutxada, doncs arribes a Madrid. És una opció, insisteixo, si no tens pressa. És molt més barat i és molt bonic, agafar el tren al costat de casa teva.
Clar, és que és el que dius tu, s'aposta per la línia de l'AVE, has deixat la línia convencional, aquell tram fantàstic de Vandellòs que encara és de via única, al segle XXI, que dius, què estem fent? Què estem fent?
Però seguim, és el mateix que apuntaves al començament del carrer LED i aquestes històries. Anar a treballar de Reus a Tarragona, de Tarragona a Salou, de Salou a Vilaseca, de tots aquests pobles que estan tots lligats, que és àrea metropolitana i és la nostra àrea metropolitana. Nosaltres estem a l'extraràdio d'aquesta àrea metropolitana que ens toca. Això és missió impossible. És missió impossible. Vull dir, més impossible amb transport públic, s'entén, Sí, pots anar com vulguis, Però vull dir, amb transport públic, amb uns horaris, diguéssim, laborals i amb un preu assequible i amb tot això, és com si parléssim amb extraterrestres, és implantejable. I si aquesta aposta no es fa, imagina't a la resta del territori. Lo de l'AVE és una broma. És una broma de mal gust. Perquè l'AVE, a part de que està, diguéssim, descentralitzada de tot, o està perduda de tot, les connexions amb l'aeroport, les connexions amb la resta de comunicacions, o sigui...
És curiós el que va passar amb el tema de l'estació de l'AVE. Parlo de memòria, potser m'equivoco, però és que crec que va estar un any o més d'un any amb una senyalització via carretera mínima, que quasi ho havies de... O sigui, havies de saber molt bé on era Perafort o la Secuita, perquè si anaves així una mica a cegues...
No, només un breu. Jordi i Cèlia, no hi ha cultura del Camp de Tarragona. No. O sigui, això del Camp de Tarragona és una marca que s'ha inventat administrativament i que es va voler donar forma oficial a l'any 99-2000, amb un acte, fins i tot amb un acte pompós, no? D'aquests que es fan a lo grande i amb moltes intencions, però de forma tangible res. El Palau Bofarull, me sembla que era de Reus, però és que no hi ha cultura del Camp de Tarragona.
No hi ha diàleg.
I hi ha un falsetà, o amb un, jo què sé, no? O era un falsetà, un de Mas Pujols. Home, hi ha certs pobles, i un d'aquests és Perafort. Tu pregunta-li on cau la Secuita... O sigui, a veure, ho dic amb tot el respecte, No vull faltar a ningú. A mi, per exemple, jo me'n recordo que els primers viatges a l'estació de l'AVE em costava, per aquestes faltes d'indicacions que tu deies, i també doncs, perquè hi ha poblets que sí que et sona, que potser doncs, no has estat mai, no? Jo no ho sé, un poblet fins i tot, doncs, he estat molt poques vegades de tota aquella zona, però que és difícil de localitzar. I quan la gent de l'estació de l'AVE, com hi arribo, fa 10 anys, ostres, doncs era una aventura,
Barcelona hi ha una cosa que anuncien molt i que és molt guai i així, que es diu la Park and Go, no? Que està superpublicitat i que tu vas a parques allà, vas amb el cotxe fins allà, parques allà, t'aporten a l'aeroport i, bueno, molt bé. Però al Camp de Tarragona tenim una Park and Go. I llavors, clar, vam dir, calla, que el provarem. Allò, inclús per l'aventura, no? Arribes amb el cotxe, és a prop del Morell o així, és una nau cutre, que abans no havia sigut de quatre cotxes, sinó que havia sigut una altra història, una altra... I allà t'aporten, doncs, fins a l'aeroport. Bueno, aquest estiu ho vam posar en pràctica i el divertit va ser que al tornar, clar, nosaltres igual allà esperant a l'aeroport que et vinguessin a buscar els de la Park and Go, aquests cutres salxitxeros que tenim a la zona, que si ho extrapoles és de meseta castellana, quasi, no sé com diu, sense voler faltar massa, però era una cosa infumable. Ens van vindre a buscar, vam anar fins allà i llavors... diguéssim, no només havien de connectar l'aeroport amb el lloc, sinó que vam anar a l'estació de l'AVE a buscar uns altres que arribaven. Ens era una furgona que primer vam anar a l'aeroport, encara vam anar a l'estació de l'AVE i d'allí havíem d'anar a recollir el cotxe amb aquesta espècie de Park and Go. Pues clar, tot aquest recorregut gairebé era més llarg que el viatge que havíem fet amb avió. Clar, és que... això no és... Com tu menges això? No té sentit, perquè abans agafa el cotxe i ves cap al Priorat. Vull dir que encara tota l'aventura era molt més llarg, tota aquesta estratègia, que pas el viatge en si.
I alguna cosa no funciona quan, per exemple, vas en aquella estació i veus tots els establiments, o sigui, tots els comerços, no, sí, que entres, i només crec que hi ha la cafeteria oberta, ara no. O sigui, abans hi havia un lloc que podies comprar, un quiosc, no? Podies comprar premsa, podies comprar llibres i discos fins i tot, i altres, i ara no hi ha coses com aquestes. És que per no haver-hi no hi ha ni com a porta d'entrada al Camp de Tarragona i a tots els seus actius, no? Això que presumim, que és la Costa Daurada, etc., un cartellet que digui benvinguts al Camp de Tarragona, amb una sèrie de fotografies allà molt ben posades, que s'ensenyi, jo que sé, des de la plaça del Prim, la imatge de Salou,
el perfil de Siurana, Valls, el que vulguis.
Sí, el que Siurana, etc. No? Aleshores, jo tinc un concepte, com molta gent té, de baixador. Més que una estació del Camp de Tarragona. Per moltes connexions que tingui, que insisteixo, és el que he dit al començament de la intervenció, ve a cura d'aquest interès d'anar matant a poc, el que passa que això és políticament incorrecte i s'ho munten, com s'ho munten, però sí que hi ha, doncs, un interès anar matant, si no veiem, no? O sigui, l'altre dia, per exemple, treure un cas personal, d'això de Rodalies i tal. He d'anar a Barcelona, agafo el tren, he d'agafar el tren, perdó, a Falset Marçà, el perdo, però res, de qüestió de segons el veig marxar, doncs el mateix tren que el vaig perdre a 9:15 de l'estació de Marçà Falset, el vaig agafar a les 10:10 a Tarragona. A les 10:10 a Tarragona. Sí, allò que dius, escolta, em tiro a l'aventura a veure què passa, no? O sigui, sé que passa per Tarragona, m'arribo a Tarragona, aparco a Tarragona, no aparqueu mai a la Pedrera, d'això de la Pedrera, perquè us fotran un cop de pala.
Sí.
Ho vaig haver de fer perquè havia d'agafar aquell tren per tema horari.
Sí o sí.
I d'això, I el vaig agafar a les 10. O sigui, imagineu, de 9:15 de Falset, de l'estació de Marçà Falset, a les 10:10 a Tarragona. Ja podeu veure quina rapidesa, no? Aleshores, ja és bueno, hauríem de parlar també de les condicions, de les infraestructures, etc., no? No ho sé, jo en aquest cas caldria veure si aquesta gent que va a Madrid d'aquí del Priorat, doncs, i que l'agafen al Camp de Tarragona, doncs si no seria millor anar a Lleida. Ja sé que potser, doncs, tarda 5-10 minuts, depenent de la població del Priorat. Crec que la zona nord pot ser molt més fàcil arribar a Lleida, del Priorat, el Bisbal, Margalef, Villamolins i d'això. I costa molt més barat, no? Perquè ja t'estalvies el tram del Camp de Tarragona a Lleida, no?
La qüestió és,
i ara ja me'n vaig molt enrere, que si surto d'estudi, com és que l'estació de l'AVE del Camp de Tarragona no la van fer al costat de l'aeroport de Reus, i així ja ho tens tot juntet. Sí, segurament te desvies una mica, però és que no seria això, tindre-ho tot junt, l'aeroport i AVE?
És que això torna a ser aquelles discussions que de poca monta. O sigui, hi ha coses que te'ls implanten, un gasoducte te l'implanten, mira, tal qual, te toca passar per aquí i ja et fotràs, vull dir, que amb això també vam tindre polèmica molt temps per on ens passaven i com ens havien de passar i com fulminaven el territori i tot, i ja deien de bones a primeres que no calia ni que fessis res perquè això era una imposició, i l'altre és escoltar amb algú quan algú, amb xurrades, o sigui, això no és discutible. No és discutible a on ha d'anar l'estació de l'AVE. No és discutible. En quin món estem? Ha d'estar enllaçant altres infraestructures. O sigui, de què estem parlant?
Un hub, que es diu.
Sí, clar, no, o sigui, a veure... no és discutible.
No sé, Jordi, si va haver interessos de terrenys i de compra i venda de terrenys com altres poblacions, com per exemple Guadalajara, no? Que hi va haver doncs, la família de les... de l'Esperanza Aguirre, que li va treure doncs, molt de rèdit de la implantació. No ho sé, aquest cas, no ho sé, estic amb Cèlia, que això va ser una determinació de dir, busquem un punt, potser amb el tram que uneix Madrid amb Barcelona...
el territori que s'hi va posar pel mig, jo crec que era Reus i Tarragona que es van posar més pel mig, però és que això no haurien d'estar enllaçats, i si no estan enllaçats físicament, hi hauria d'haver el sistema com perquè l'enllaç d'un punt a l'altre fos immediat.
Correcte.
O sigui, quan tu no ho pots, perquè físicament no ho pots, perquè doncs, posem per cas que hi haguessin pendents més elevades que l'AVE, no allò que deien abans que havia d'anar amb una velocitat i per temes de, diguéssim, del territori, doncs anava molt més baix del que estava previst, perquè jo què sé. Vale, això és un tema, però enllaçar una infraestructura amb l'altra, és que el mateix dia que tu poses l'AVE allà i que poses l'estació allà, ja havies de pensar quin era el sistema, o sigui, quin el sistema per anar a l'aeroport i on t'aparcaria la gent i a on i com, quin servei donaria tot això, està pensat al començament, o sigui...
Lleig, molt lleig aquell paisatge també de l'entrada de l'estació amb tots aquells cotxes aparcats allí, a més d'insegur, perquè em costa que és insegur aparcar allí, però clar, els preus de l'aparcament de l'estació són gaire raonables en aquest, i clar, la gent aparca allí, però també lleig, no? De dir, esclar, buscam una solució. És que, no ho sé, tot global dona una imatge una mica trista, no?
Però quan dona una imatge trista vol dir que hi ha coses no resoltes.
Correcte, no.
Vull dir, el tema és que no està pensat o està deixat.
No es va pensar bé.
Hosti, però hi ha molta gent, hi ha molts esforços i molts calés i a vegades no depèn només de morterades de calés. O sigui, a vegades no depèn d'això, depèn allò d'una determinació clara i neta i amb menys calés aparques molt més.
Es fan les coses sense pensar i planificar. Un altre exemple molt lluny d'aquí, els trobem en les autopistes radials.
Sí que planifiquen, perquè números que no es creu ningú.
Doncs Jordi, doncs digue'm el per què se construeixen unes autopistes, com s'han construït unes autopistes radials a Madrid, que ara doncs l'Estat haurà d'invertir, no sé si són 5.000...
Rescatar
amb 5.000 milions, no? O el tema del Castor d'aquí baix, o el tema del túnel que uneix Catalunya amb França, per exemple, de l'AVE.
El dijous jo vaig tancar el diari, llegia el diari i vaig tancar, perquè tot eren coses infumables, com aquest és la portada, hi havia el pàrquing Jaume I de Tarragona.
Sí,
que no volien ni auditorar perquè no sabien exactament on buscar les factures. O sigui, això és increïble. Això no m'ho puc creure, No, és que no m'ho puc, o sigui, no m'ho crec que no sàpiguis que hi hagi un pressupost de 3,9 milions d'euros i en costi 25 i no sàpiguis, no, perdó, suposadament n'ha costat 25.
Suposadament
no sabem ni què ha costat, o sigui, no sabem ni les factures que han sortit, quan hi ha interventors per tot arreu, quan hi ha, a part de que si costava 3,9 de projecte, quan vas pels 5 milions, plegues. Perquè dius, això no és viable, ens hem equivocat i no passa res, no arribes als 25, suposadament. Perquè igual n'ha costat 40. O sigui, tu plegues abans, també, o sigui, ens podem tots ens podem equivocar, però quan tu veus que l'estem errant d'aquesta manera, no avancis, perquè segueix sense funcionar, o sigui, està tancat. O sigui, tu tanca abans, tanca, o dius, no, ens hem equivocat, punt, ja farem un altre invent. No té sentit esgotar-ho, perquè sí, insistirem en que ens hem equivocat, però no ho reconeixerem que ens hem equivocat, tirarem milles. Home, no.
Bueno, aquí aquest any tenim, no? Bueno, aquí. Bueno, també aquí, no? Els Jocs del Mediterrani, no?
Que
ens portaria, no sé si la programació ens pot permetre estar una hora més parlant, però podríem estar una hora més parlant sobre els despropòsits
del Jocs del
Mediterrani. No sé si Falset o el Priorat era una subseu dels Jocs.
No, és que abans quan comentaves el tema d'això del Camp de Tarragona, aquí veus un cas més d'aquesta, jo no sé si dir aquest girar a l'esquena o ignorar amb un somriure la cara, que ens ha passat moltes vegades. Jo quan des això també pensava, dic, és que hauria, si hi hagués voluntat, una reunió, si m'apures, entre els alcaldes de les capitals de comarca del Camp de Tarragona, una a l'any ja hauria de ser, ni que sigui perquè es veguin la cara i perquè es coneguin, que suposo que ja es coneixen la majoria, però també per parlar dels temes del Camp de Tarragona, que dius, ni es parlen, ni sembla que n'interessi parlar. De tant en tant venen aquí els darrers de Tarragona, hola, què tal, ens agrada molt el món del vi, hem de col·laborar, no sé què, però a l'hora de parlar dels temes, aeroport, estació de l'AVE, veus que no hi ha diàleg. I dius, això som al Camp de Tarragona? Potser tenim una mica de problema.
Em sembla que coincidim amb el Camp de Tarragona principalment, no? Principalment és aquest eix, Reus, Tarragona, Salou, Cambrils, després entraria
Vilaseca.
En Blanc Valls, Vilaseca. Que ets de Vilaseca.
No, però Vilaseca és important.
Val. Després doncs,
però,
aniríem afegint, sí, també Vilaseca. I després aniríem afegint territori, no? Però no, això del Camp de Tarragona, oblidem-nos això.
Estem al cul
de la segona
de no
metropolitana. O sigui, és que hi ha d'haver a més d'estratègies jo que sé, econòmiques i d'infraestructures, etc, hi ha d'haver altres estratègies a l'hora de confeccionar un territori. I és cert que les capitalitats també han canviat, o sigui, jo per exemple la capitalitat de Reus defenso, no? que sempre doncs, això bueno, doncs ja no és aquella capitalitat de fa uns anys on per exemple doncs, estava relacionada sobretot amb el mercat amb ciutats fins i tot ja no del Priorat sinó de la Terra Alta. I, bueno, un exemple el tenim amb la zona de la Cambra de Comerç, no? que sí. Cobreix també doncs, la Terra Alta. Home, avui en dia, siguem francs, una persona doncs, d'Horta de Sant Joan, un comerciant, un empresari d'Horta de Sant Joan, té molta més vinculació amb Tortosa. Que no dic això perquè canvi no? la seva relació amb la Cambra, no? Però sí que, i fins i tot amb el tema sanitari, no? Ja em sembla que ja les coses doncs, han canviat moltíssim, no? Mm-hmm.
Si tu miraves per proporció de tamany de ciutat i de funcionament, jo sempre havia vinculat, però això potser era Reus amb altres ciutats d'aquest territori, sinó Reus la vinculaves més amb el Vendrell, amb Vilanova, amb Vilafranca, amb un tema així com a més comercial, com a més que aglutinava molta més de gent de la zona del que els estaven envoltant. Avui en dia això ja tampoc no funciona així. Però vull dir, en un tamany de població i una vinculació tan econòmica com cultural, com social, que s'ho creien molt també, vull dir que eren molt potents. I aquestes ciutats, Manresa, vull dir, són superreferents. Però tot això s'ha aigualit molt. S'ha aigualit molt. Mm-hmm. Això jo crec que és un error també, perquè era una altra estratègia.
Aquestes poblacions que has comentat estan molt més relacionades amb el nord, no? Amb el Penedès, amb la zona del nord, que ja no cap a Reus, no? Jo crec que hi fa molt la viabilitat del transport, la viabilitat de les carreteres, la facilitat més que les carreteres, en aquest sentit. I jo, per exemple, ja tinc Reus amb la Conca, no? A més dels pobles del Baix Camp, no? Fins i tot amb Salou, però també doncs, amb el Priorat, sempre hi ha hagut una estreta relació, no?, amb els pobles del Priorat, però sí, és cert que això doncs està canviant.
Però era una relació comercial, bàsicament, i això feia que afavoria no només el comerç, i per tant, darrere ja hi anaven les infraestructures i hi anaven una sèrie de temes. Si això es desvirtua, el demés ja no agafa corporalitat, vull dir, ja no té presència. Aquest, jo crec que forma part d'això també, dels errors aquests desvirtues.
Ens queden 4 minuts de tertúlia i jo trobo que estem obligats avui a dedicar-los-hi...
Permeta'm, hi ha una cosa que fa molta gràcia. Ara que de la... No, parlàvem de la relació amb els pobles, que m'ha vingut ara a la memòria. Hi ha un autobús, hi havia un autobús abans, sembla que això d'aquestes relacions amb Reus i la seva capitalitat, la seva influència, que anava a Palma d'Ebre. Sí, fins i tot hi havia un autobús a Palma d'Ebre que passava per la Bisbal, passava per Falset, fins a la Palma d'Ebre. O sigui, imagineu-vos, no? Doncs aquella, bueno, i em sembla que molts pobles del Maestrat doncs també tenien aquesta relació comercial que tu has dit, que moltes relacions d'aquestes comercials després deriven cap a qüestions culturals. Em sembla que trauria molts exemples ara de coses que es fan al Priorat o al Baix Camp, de gent que treballen doncs conjuntament per temes culturals, però insisteixo que es transformen, canvien.
Veurem què passa.
Perdona,
com deia, ara ens queden 3 minuts, estem obligats a dir alguna cosa de demà.
O sigui, m'has espantat, perquè dic, ara ens farà cantar una Nadala.
Això ja ho fem, hi ha hagut anys que força anys que s'ha fet aquí la tertúlia, però no cal que castiguem els nostres oients amb una actuació que l'únic que pot provocar és que caigui més aigua de la que ha caigut, i ara demà s'està obrint al cel, que abans m'apuntaven, millor és boira alta, pot ser, no cal cridar el mal temps amb les nostres veus, però sí que m'agradaria saber com plantegeu aquest Nadal 2016, Cel i Maria.
No sé, jo, els Nadals és una època que jo crec que tots estem un pèl més sensibles, no? Perquè recordem moltes coses i ens agrupem, o almenys encara tradicionalment a les nostres famílies ens anem agrupant de més lluny o de més a prop. Com que els anys tenen pujades i baixades i els anys incorpores gent nova o en perds, això fa que cada Nadal sigui diferent i cada Nadal sigui sensiblement emotiu en un sentit o en l'altre. Per tant, jo desitjaria bon Nadal a tothom. I jo crec que és important que hi hagi canalla, però si no hi ha canalla, el Nadal ens arriba a tots. Vull dir, ens arriba a tots. I si no saps doncs, que hi ha un veí que està més sol, o veus que hi ha una activitat al poble que fa que t'agrupis i val la pena. Jo crec que val la pena també participar en coses dels pobles, que també és una família una mica més gran, però és la teva família i és la que has escollit.
Jo em sumo amb el que diu la Cèlia. Reivindico del Nadal el que és el bon ambient, la família. En aquest cas hauríem de fer una miqueta de reflexió sobre alguns sogres. Alguns cunyats. Crec que la figura del cunyat...
està sobrevalorada.
Sí, crec que la figura del cunyat... no parlo cas personal, parlo un miqueta general, no? és un tema que mereix reflexió. Bueno, el bon rotllo del Nadal, el que sí que doncs, no m'agrada del Nadal són els pares noels als balcons, cert consum, el tema de consum,
hiper
i després algunes Nadales, que les trobo molt tontes, molt nyonyes. O sigui,
ara parla el presentador algunes... de
no,
exquisites.
No. Algunes Nadales, no totes, que sí que és cert que algunes són molt boniques, que et posa la pell sensible, com deia la Cèlia, i d'això, però, home, repasseu algunes lletres d'algunes Nadales, no?
El requetón no és Nadal, eh?
No parlo de Nadal, sinó aquella... com se diu? Aquella, hòstia, no ho sé... bueno, per exemple, lo dels peces, llegiu la Nadala dels peces en el riu, d'això, clar, dius, quin sentit té això, no? Vull dir que, no ho sé.
Toca...
Jordi, perdona, és la meva opinió.
No. I li agraeixo que ens la facis avinent i la portis aquí i la posis damunt de la taula. Com no, també agrair-li a la Cèlia i al Marià, que ens han acompanyat en aquesta vigília de Nadal, en aquesta hora del vermut. Maria, ha comentat una dada que has demanat abans i que no l'he sapigut. Segons les dades del Servei d'Ocupació de Catalunya, la taxa d'atur registral de la nostra comarca es situa al 10,47% al passat mes de novembre, perquè les dades de desembre no les tindrem fins al gener. Per la nostra part, agrair-los la seva atenció, no només avui, sinó aquest 2016, en què hem intentat explicar i comentar l'actualitat de la nostra comarca. El 2017, com crec que ja fa un parell d'anys que anem dient, es presenta força atractiu a nivell informatiu i de tertúlia, perquè apunta que poden passar moltes coses, no només a la nostra comarca, sinó fins i tot, m'atreviria a dir, al nostre país. Veurem cap on van les coses, aquí estarem els dissabtes per comentar-les. Agrair, com agrair als tertulians, també els que ens esteu escoltant de casa vostra, que tingueu un bon Nadal. Agrair al nostre tècnic, al Gerard Sánchez, que una setmana més ha estat amb nosaltres i que espero, desitjo i confio que demà es posi al meu lloc, com ha fet altres anys, i ja que Ràdio Falset oferirà un programa especial, jo no sé si de Nadal o més aviat de Quintos, seria una cosa, sí, les dues coses m'apunten, o sigui, aquest programa especial a partir de les 6 de la tarda, aquí la sintonia de Ràdio Falset, estigueu atents i atentes perquè repassaran la nit de Quintos i fins i tot crec que hi ha alguna entrada així a l'aire, o sigui, tres entrades pel ball de Quintos que podeu aconseguir si esteu atents aquí a la sintonia de Ràdio Falset demà, dia de Nadal, a partir de les 6 de la tarda, amb aquest programa especial del Gerard Sánchez i companyia, que ens faran passar una molt, molt bona tarda prèvia dels Quintos. Nosaltres esperem que torneu a ser, ja serà l'any vinent, per tant, bon Nadal, bones festes, bona entrada de l'any i ens retrobem. Adeu.